Hola, Antín. Nova sessió i nou capítol, podríem dir, d'aquesta Agrocope Castelló, una Agrocope ja per estrenar el mes de desembre, on anem a comentar notícies pues, de diversos punts de l'àmbit del sector primari, no només de l'agricultura, que parlarem molt d'agricultura, també, per exemple, de pesca, de novetatge en quant al sector de la pesca i també homenatges que s'han fet, inclús del suro i de l'alperujo. O sigui, anem a tocar molts punts interessants en aquesta Agrocope Castelló, que això sí, comencem analitzant de manera molt extensa i interessant tot el que ens ha deixat estos últims dies el sector citrícola i tot el que ens va deixar d'ací poquet, perquè tenim este divendres concentració de les organitzacions agràries a la província de Castelló, a la Comunitat Valenciana, millor dit, concretament a València. Ens ho expliquen des de la Unió de Llauradors. Molta actualitat ens ha deixat estos últims dies el sector agrícola, i inclús algunes, quasi se podria dir d'última hora, que ens han sorprès negativament parlant. I són tantes les coses que n'hi ha que parlar dins del sector, pues, que volem tindre-nos de les veus autoritzades dins de l'agricultura valenciana per analitzar tot el que ha passat en aquests últims dies, que com diem és molt. Secretari General de la Unió de Llauradors, Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, molt que comentar, i la primera cosa és la que més ens ha sorprès negativament i que heu donat a conèixer de diverses associacions agràries aquestes últimes hores, que és esa negativa del director de Nesa, de Miguel Pérez, que quasi contradiu el que vos va dir Luis Planas fa uns dies respecte a esa aminoració d'ajudes per part d'Agroseguros de cara a fer front a possibles granissades i altres inclemències meteorològiques al sector citrícola.
Pues sí, la veritat és que és una notícia molt negativa, perquè al final estan ficant en jaque un sistema d'assegurances que va molt bé als productors, perquè podem cobrir, no?, aquestes inclemències meteorològiques, que és algo que no controlem. Per tant, que en ESA ens ha donat aquesta resposta de que no van a, se va acabar l'extensió de garanties, pues és algo molt negatiu, i que si al final tu estàs contractant algo que no te dona cobertures suficients, pues possiblement baixi la contractació i això al final farà un dèficit total dins del sistema, i això és molt negatiu, i estem intentant treballar, no?, per revertir aquesta situació.
A més, parlem un sector que justament ha patit aquestes conseqüències d'aquesta no extensió o pròrroga de les ajudes o de l'assegurança en moments puntuals, com va passar al mes d'abril, i que també contradiu. No sé si això ja temeu, que aquesta contradicció, en poques dies després de lo que va prometre el ministre Luis Planas quan va estar així en València, puga fer que moltes més coses que va prometre el ministre se queden en paper mullat.
Al final, les promeses dels polítics n'hi ha que agarrar sempre en pinces, no? I n'hi ha que veure quan s'executen aquestes promeses que fan els polítics, perquè estem acostumats moltes vegades, per desgràcia, a que diuen una cosa i després se fa una altra o no s'acaba de fer bé del tot. Per tant, estarem a expenses, no?, de voler fer aquest seguiment d'aquestes promeses que va fer el ministre Planas en València, i veure que una vegada nosaltres, totes les organitzacions conjuntament, en cooperatives, hem sigut molt crítics, a veure si reacciona i, actua, no?, i parla en el director de Nesa i tornen aquesta cobertura, no?, aquesta extensió de garanties, perquè fins i tot abans tenint-les, conforme tu bé has dit, ja van tindre, per exemple, la pedregada així en la plana, que ens va fer molt de mal, i per molts pocs dies no estava en la cobertura, i veiem que pràcticament el productor ho perd tot, perquè tens els danys, el pedrisc, i després no tens fruta, i damunt no estaves assegurat. O sigui, si ara perdem tota l'extensió de garanties, ja és això, és ficar en jaque el sistema d'assegurances, i al final estem veient que és un sistema que la comunitat autònoma està invertint molts diners. La nostra comunitat autònoma està fent un esforç per mantindre aquest sistema, i des de Madrid no se'l poden carregar.
I este anunci negatiu que arriba justet, crec que són dos dies o un dia després, que també la Unió, junt a la resta d'associacions agràries, hàgiu anunciat que aneu a tindre concentració este pròxim 3 de desembre per reclamar noves mesures d'ajuda al sector agrícola front a aquest augment de costos que està afectant tot el món.
Sí, novament serà una més, i no serà l'última de ben segur, perquè no estem aconseguint revertir la mala situació de sectors agraris i ramaders. Anem a centrar una aquesta protesta, que serà el dia 3, el divendres, anem a centrar-la en tres pilars bàsics, que és una PAC que és molt poc mediterrània, però tant no molt beneficia i deixa els cultius de secai d'interior i desfavorables en zones desfavorides, pues es deixa també una mala situació perquè no s'incrementen les ajudes a aquests sectors que són, tindrien que anar. Després, els acords internacionals sense ordenació, sense reciprocitat, que tantes vegades hem denunciat i estem veient que, per exemple, estan afectant moltíssim a la campanya de taronxo grosso i a les mandarines a l'inici de la campanya. I després, un altre punt principal és l'increment abusiu que n'hi ha ara en les matèries primes, no? Tot el que són fertilitzants, el gasoil, bueno, tot el que ens fa falta en matèria prima per seguir aquest dia a dia. I si tenim preus ajustats en camp, doncs ens estan portant a que les nostres explotacions pràcticament són inviables.
Sobretot aquesta qüestió, veia l'altre dia per xarxes socials que algú es preguntava si els agricultors seguissin guanyant el mateix i ens han pujat totes les frutes i hortalisses, qui se queda amb aquests diners?
La veritat és que és algo que sempre hem estat dient, no? La cadena agroalimentària pues no, ni és justa ni està ordenada. Al final veiem que no, nosaltres no estem podent percutir aquest augment de cost, el consumidor està pagant més diners, o sigui, és evident que les grans superfícies i els grans proveedors d'aquestes superfícies són els que estan quedant-se el benefici, que és el que sempre hem denunciat, no? Així, el problema és que en molt poques mans estan dominant la cadena agroalimentària. I és un problema, no? Exerceixen moltíssima pressió a la resta i a nosaltres pues, dificulten molt el dia a dia en els preus que tenim en origen.
I uns preus que aquest any, a més teníem ja, parlant de la campanya citrícola, ja ho va comentar, que disminuïa la producció, ara ja està entrant ese cultiu que, diguem, és el primordial a la zona de la Plana Baixa, com és el de la Clementina. Com està transcorrent aquest principi de campanya en el sector?
La veritat és que tenim una moneda de doble cara enguany. Tenim les zones productores, com per exemple som nosaltres aquí a Castelló, on fem xicotecitis, que fem clementines o mandarines. La campanya està anant regular, preus acceptables, i estem aconseguint així ordenats al mercat. I perquè n'hi ha una caiguda important d'aforo, perquè Castelló s'ha emportat la caiguda de l'aforo a nivell nacional, o sigui, tenim el 28% menys de fruta en la província de Castelló, i ahí estem aconseguint així bé, i sin embargo l'altra cara de la moneda, que són la taronxa grossa, les navelines, que així no són productors en Castelló, però així les zones centrals de València fan molta navelina, ahí estan totalment enfonsats en preus ridículs en camp, en dificultat de treure la fruta, perquè va haver moltíssima pressió, i n'hi ha encara pressió de taronxa sud-africana en els lineals europeus, i això els ha dificultat molt la campanya. Sin embargo, a nosaltres, així en Castelló, la campanya pues, està anant més o menys prou regular, no? La veritat és que els preus, esta setmana, per exemple, han pujat els preus en les llotges, la que menú està cotitzant entre 0,33 i 0,42 cèntims, que és un preu raonable. El problema serà veure si aquesta baixada d'aforo que hem tingut tan acusada és capaç de cobrir-la i aquest augment de preu que tenim en camp. És un poc la dinàmica d'esta campanya.
I has comentat ara una de les qüestions que també ha sigut actualitat aquests últims dies, concretament just fa una setmana que estaves tu ahí a Brussel·les dins d'aquesta comitiva valenciana, se podia dir, front a la Comissió Europea de cara a defensar la nostra taronja front a les importacions, demanant aquest tractament el fred, també aquesta protecció especial per a la taronja valenciana. Passada una setmana i passats uns dies, quina valoració se fa des de la Unió Llauradors de tot el que vau fer ahir a Brussel·les?
Nosaltres fem una valoració agredolça, perquè al final hem aconseguit unificar tot el sector junt amb l'administració valenciana i junt amb el Ministeri, que esta vegada, després de 5 anys, sí que s'ha posicionat clarament prenent una postura en Brussel·les i enviant una carta demanant el tractament en fred a les importacions de països tercers i que el cítric siga declarat producte sensible, hem aconseguit unificar administració i sector tots la mateixa lluita i presentar el mateix document en Brussel·les, però així i tot no hem sigut capaços d'aconseguir diguem lo que buscàvem, no? Que era l'aplicació del tractament en fred a les importacions de països tercers perquè no ens entren plagues, com per exemple el cotó de Sud-àfrica, que està provocant també un augment de cost de producció molt elevat. Al final simplement hem pogut aconseguir que a Sud-àfrica li van augmentar la pressió inspectora en origen, que tindrà que registrar les seues parcel·les abans d'enviar-les al bloc europeu i tindran que fer un certificat sanitari. Però, vamos, això és el mínim, no?, que se li podia imposar i, per tant, no estem satisfets en esta mesura. Necessitem l'aplicació del tractament en fred perquè és l'única mesura que és garantista perquè no ens introduixin plagues i no ens queda una altra que seguir lluitant en esta línia, no?, i ficant pressió a la Comissió Europea, una comissió que està pensant més en la lassitud del comerç i no pensant en la protecció de la sanitat vegetal dels seus productors.
I de cara a això, un dels objectius serà per aquesta concentració del divendres. Ens parem nosaltres en la província de Castelló un poc lluny, però bueno, suposo que també n'hi haurà gent ahí, no?, que s'aproparà de la província per a fer aquesta concentració, ja siga a peu, ja siga en vehicles agraris o furgonetes, de Favara a Tavernes de la Valldigna. No sé quant de quilòmetre n'hi ha, m'agarro un poc lluny, però en tot cas l'important és deixar-se veure i fer molt de ruïdo, no?
Sí, sense dubte va haver presència de les comarques de Castelló, igual de les comarques de la Plana, com les del Maestrat, i són les importants productores de qualsevol tipus d'agricultura o ramaderia, anem a tindre presència segur. Serà al voltant, i la caminata són al voltant de 5 km i mig, o sigui, se pot fer perfectament. Podem fer un acte de protesta molt important i és començar a calentar motors per a una pròxima gran manifestació si tot continua igual. Al final també hem aconseguit que se sumen les cooperatives agroalimentàries, per tant és molt positiu. El sector una vegada més demostra que està unit i que està disposat a defensar-se.
Doncs esperant que aquestes peticions siguin escoltades i sobretot que aquest suport que necessita la taronja vagi ampliant-se més enllà de que administracions autonòmiques i locals, també nacionals i europees, de cara a defensar front a l'arribada de plagues i front a aquesta pujada de preus que està patint tot el món. Carles Peris, del secretari general de la Unió Llaurador, no sé si ens hem dit alguna cosa més o si vol anyar alguna cosa més.
No, la veritat és que hem fet un molt bon repàs de l'actualitat de sectors i, per tant, jo l'únic que me queda dir és animar a la gent que el pròxim divendres vinga, ens acompanye i que defensem al final el model més social i més humà que n'hi ha, que és el model agrari ramader valencià.
Carles Peris, secretari general de la Unió, gràcies per atendre esta queda, com sempre, de Cope Castelló i esperem que vagi tot molt bé este divendres i que vos escolten pel bé de l'agricultura tan castellònica com valenciana.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
També anima la participació en aquesta concentració del dia 3 el president d'Avasaja, Cristóbal Aguado.
La situació en el camp valencià cada volta està més difícil i a nivell nacional és exactament igual. Totes les organitzacions agràries d'Espanya hem decidit que és precís eixir al carrer. I anem a començar en València fent diversos actes i el primer va ser una concentració. El divendres dia 3 en Favara, a les 9 del matí tenim que estar reunits i eixirem en caravana, en vehicles, en tractors, a peu, i farem una marxa fins a Tavernes de la Valldigna, on acabarà l'acte de protesta per la situació d'augment de cost general de tot, electricitat, piensos, abonos, herbicides, insecticides, qualsevol cosa que tenim que invertir per fer una collita. La falta d'un preu just en els mercats perquè no estan així les nostres collites com toca, perquè tenim plagues de tot el món i tampoc tenim productes per a tratar-les. En definitiva, perquè no hi ha una política agrària mediterrània que ens defenga. Per aquest motiu i per moltíssims més, junten els ramaders, eixirem també, perquè tenen també multitud de problemes en aquest acte. I, des de luego, això és l'inici d'una sèrie d'actes reivindicatius que tot el camp valencià junt, AVA, Joves d'Alacant, la Unió, la UPA i la COA, anem a fer per a fer-se visibles i demanar que volem viure del camp però en dignitat i que així com estem no podem seguir. Per tant, acudim tots el divendres dia 3 a Favara, fem-se de notar i demostrem que volem canvis i que volem un preu just.
Seguint aquesta, amb aquesta Associació Valenciana d'Agricultors, destaquem que la Fundació Universitat Jaume I Empresa i Avasaja han signat el protocol general de col·laboració que permetrà el desenvolupament de projectes d'interès comú en els àmbits de la formació, transferència de coneixement, investigació o qualsevol altre tipus d'iniciatives vinculades a les àrees d'actuació de totes dues entitats. Apuntem, a més, que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha anunciat que a partir d'ahir ja està disponible en procés de consulta pública el document del Pla Estratègic Nacional per a l'aplicació de la Política Agrària Comú de la PAC a Espanya. Un plan és que recordar que el diàleg i la participació han caracteritzat el procés d'elaboració d'aquest pla, on els seus treballs s'han prolongat durant més de 2 anys i mig, en el que n'hi ha hagut més de 300 reunions en comunitats autònomes, organitzacions professionals agràries i altres entitats relacionades amb el sector. Parlem també que els productors d'olivar interessats en subscriure per a les seves explotacions el segur agrari, el d'agroseguro, front a la sequera, el pedrisc, la pluja, el vent o incendis, entre altres riscos, tindran per fins al 10 de setembre per a fer-ho, després que s'hagi ampliat el plaç per part de l'entitat estatal d'assegurances agràries. Parlem ara de la Diputació, que ha signat el conveni amb la Federació Provincial de Confraries de Pescadors de Castelló per a complir actuacions de foment de recollida de residus plàstics a la mar i també la reutilització d'aquests durant l'exercici 2021 amb una quantia de 20.000 euros. A més, es realitzarà una campanya que realitzarà la Diputació amb la Federació per a explicar a la ciutadania les accions que ha de seguir per a evitar els residus de terra al mar. Diputat de Sostenibilitat, Ignasi García.
La signatura del conveni entre la Diputació i la Cofradia de Pescadors és una aposta clara per donar visibilitat a una feina que porten anys realitzant, que és la de recuperar el fem, els plàstics, la brosca que n'hi ha en el fons del mar i, sobretot, visibilitzar la necessitat de que allò que fem malament en la terra acaba afectant els nostres mars. La cura de la mar Mediterrània, d'un dels grans valors que tenim en les nostres comarques, passa per la nostra responsabilitat en la gestió de residus. Per això, aquest reconeixement i aquesta visibilització d'un treball d'un sector clau en la nostra província com és el de la pesca.
Destaquem, a més, que els grups que integren el projecte de l'economia circular de l'oliva han ficat en marxa una campanya de difusió a través de les xarxes socials per a potenciar entre els col·lectius ramaders i les almassares de tots els beneficis de la introducció de l'alperujo a l'alimentació del ramat rumiant del nostre territori rural. Es tracta de 3 vídeos amb informació molt pràctica i de primera mà per a sensibilitzar respecte a què és l'alperujo, que es genera com a subproducte de la producció, de l'oli, quins usos se pot fer d'ell, així com els resultats que poden obtindre a les granges i, per últim, també com almacenar-lo i conservar-lo d'una millor manera. Alcossebre ha viscut un homenatge recordant la figura del pescador Tomàs Vallès Maciano, un pescador emblemàtic de la localitat. L'acte ha consistit en el descobriment d'una placa amb una imatge del propi Maciano que s'ha instal·lat en el passeig marítim de la localitat, que des d'aquest moment adopta la denominació de passeig marítim Tomàs Vallès Maciano en el tram des de la plaça Vista Alegre fins a la caserna de la Guàrdia Civil. Destaquem també en la capital que ja s'ha tancat aquestes jornades que se van fer des de la Regidoria de Transició Ecològica junt amb la d'Habitatge respecte a parlar, per exemple, de la sobirania alimentària, de l'alimentació sostenible o de la producció agroecològica de proximitats. Tot això en aquestes jornades que, com diuen, se tancaven aquest passat dissabte en una demostració culinària sota el títol Cuina de Tarnor, que s'ha desenvolupat a la Cambra Municipal Agrària de la mà de la chef Cristina Ruiz. Prop de 500 persones han assistit o presenciat pel canal de YouTube alguna d'aquestes sessions que han organitzat des del departament que dirigeixen Fernando Navarro i Maria Jesús Garrido. Tanquem, i ara sí, esta Agrocope Castelló a Segorbe, perquè va acollir en el Palacete de Sant Antón el programa formatiu Certificat de Professionalitat Fabricació d'Objectes de Suro, que programa el CRN de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro i el Centre Elabora Formació, i tot això finançat pel Ministeri d'Educació i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Segorbe. Aquesta formació està destinada al col·lectiu de dones aturades de l'àmbit rural i comptarà amb activitats per a fomentar la seva inserció laboral. El programa tindrà una duració de 260 hores, que s'impartirà en horaris de matí, arrencarà este pròxim 9 de desembre, és a dir, en 8 dies, tancarà aquest curs el 31 de març de l'any 2022. I d'aquesta manera, tanquem una nova edició de l'Agrocope Castelló.